Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Molt bona tarda, són les 7. Sabadell recorda aquesta tarda el primer any d'empresonament del sabadellenc Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora hi ha una concentració a la plaça Sant Roc, convocada per Òmnium, l'Assemblea, l'entitats, amics i amigues de Jordi Cuixart i la Plataforma per la Llengua del Vallès Occidental. Abans de la protesta s'ha fet una marxa des de la plaça Vallès, on a 6:15 s'ha organitzat un taller de siluetes.
Després connectarem amb la plaça Sant Roc i també sentirem Txell Bonet, parella de Cuixart, que reclama l'absolució del sabadellenc i, en cap cas, un índul. També us explicarem que els clubs canàbics sabadellencs reclamen una regulació per la seva activitat.
Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el vicepresident de l'associació Estàndard Club Canàbic Sabadell, Joan Reyes, després que el Tribunal Constitucional hagi tombat la llei catalana de regulació d'aquestes entitats.
En el nostre cas, si estem exercint una activitat que jo em veig capaç i els meus companys ens veiem capaços de defensar perfectament aquí o davant de qui sigui, jo no crec que sigui que ens estiguem aprofitant d'un buit legal. Estem lluitant per defensar una activitat en la qual creiem.
Reyes també assenyala la necessitat de fer pedagogia per desvincular el consum de marihuana de les addiccions.
I en esports, el millor moment del Centre d'Esports Sabadell coincideix també amb el millor estat de forma d'Arturo Rodríguez.
El davanter del Cartagena ha estat crucial per fer-se amb la victòria de l'Almozara davant de l'Ebro. El mateix tècnic Toni Saligrat ha elogiat la seva feina.
Són algunes de les notícies que abordarem amb la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes després de les tempestes dels últims dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ambient en les immediates hores que vindrà dominat per la presència de força nuvolositat que serà més compacta a punts del quadrant nord-est del territori amb precipitació que pot aparèixer en la meitat nord, sobretot a l'interior del quadrant nord-est avançada a la tarda. També aquestes precipitacions poden arribar amb altres punts del país. Avui la mar continuarà amb règim de maror. Avui la temperatura també una mica més alta que l'enregistrada ahir. De cara a demà l'ambient es farà força més ennuvolat, pràcticament el país quedarà cobert de núvols amb precipitacions que apareixeran fins a mig matí al quadrant nord-est, que a partir de llavors podran afectar a altres punts de la meitat nord i també del litoral i del prelitoral. Algunes d'elles podran anar acompanyades de tempesta. Demà la temperatura mínima serà una mica més alta, la temperatura màxima no experimentarà gaires canvis. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada per anar cap a Barcelona i també a la B30 a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. Si mirem ja a la ciutat comtal, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt des de Diagonal fins al túnel de la Rovira en els dos sentits. Avui fa un any que el sabadellenc Jordi Cuixart i Jordi Sánchez són a la presó provisional acusats de sedició per la manifestació del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. En una entrevista a Ràdio Sabadell, la companya de Cuixart, Txell Bonet, considera que el judici ha de servir per explicar com s'han vulnerat els drets dels empresonats.
I per aquest motiu, Bonet vol que el judici sigui televisat.
El que decideixin aquests magistrats és només l'opinió d'aquestes persones, i en canvi tothom que pugui accedir a les declaracions que es fan en aquella sala podrà tenir la seva opinió personal i podrà veure com podem acusar l'Estat d'aquesta vulneració de drets fonamentals. Ells no van a defensar-se perquè són innocents.
Bonet ha descartat que cap dels empresonats accepti un indult, perquè això significaria admetre que són culpables. Finalment, Bonet ha reiterat que el compromís i vitalitat de Cuixart es mantenen intactes, malgrat que ja fa un any que està privat de llibertat. Qui ahir també es va referir als Jordis és l'alcalde de Sabadell, Sarracán. Els va recordar en l'acte d'homenatge al president Companys, assassinat pel franquisme fa 78 anys.
Que malauradament s'ha tornat a posar en valor en el context repressiu que viu actualment el nostre país. un context que malauradament el vincula amb l'injust empresonament d'un altre referent vinculat a Sabadell, en Jordi Cuixart, que conjuntament amb en Jordi Sánchez demà farà un any que es troba empresonat sense judici per manifestar-se lliurement i defensar la llibertat de Catalunya. Ells dos, però també molt especialment la sabadellenca Carme Forcadell, presidenta del Parlament, així com bona part del govern legítim de Catalunya.
El dia, però, ha permès que diverses personalitats es referissin al primer aniversari de l'empresonament de Cuixart i Sánchez.
Sí, per exemple, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha demanat als partits independentistes que no es divideixin, ja que aquest és l'objectiu de la repressió de l'Estat. És un punt de vista compartit per Cuixart, que ha enviat una carta a RAC1 on diu que el seu objectiu no és sortir de la presó, sinó combatre l'embat de l'Estat. Per la seva banda, Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, ha citat el lema de la manifestació d'avui a Barcelona, on es compara l'any de dignitat dels presos contra l'any de vergonya de l'Estat espanyol. Per la seva banda, Jordi Sánchez ha expressat que tornaria a repetir els actes de la tardor passada i que la presó no el defineix. Des del govern català, la portaveu El Sartadi considera que la situació dels Jordis és una injustícia i una tortura i lamenta que amb el canvi de govern a Espanya no s'hagi rebaixat la repressió. De fet, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celà, ja ha manifestat que no pensen pressionar la fiscalia i s'ha referit als presos com a població reclusa.
Ara ho dèiem, fa un any que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez són a la presó de forma preventiva i coincidint amb aquest dia 16 d'octubre, entitats i amics de Cuixart han volgut fer-los un homenatge per reclamar la seva posada en llibertat. Des de les 6 de la tarda s'ha fet una cercavila que ha culminat a la plaça Sant Roc, on s'està fent un acte de record dels presos. Allà hi tenim el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix, han començat ja els parlaments?
Bona tarda, Karen. Doncs en aquest moment no han començat els parlaments perquè just acaba d'arribar aquesta cercavila que, com dèiem, s'ha desplaçat des de la plaça del Vallès, on cada 16 de cada mes, des del seu empresonament, els amics de Jordi Cuixart fan activitats en aquesta plaça. Doncs bé, avui, dia 16, no ha sigut l'excepció i s'han desplaçat amb cercavila fins aquí a la plaça Sant Roc, on acaben d'arribar amb una pancarta que diu llibertat, presos polítics i exiliats, i tres fotografies. Una de Jordi Cuixart, l'altra de Carme Forcadell i la tercera de Jordi Sánchez. Els actes que es preparen aquí a la plaça de Sant Roc és una lectura de les biografies que els tres presos tenen i també recordar i demanar la seva llibertat. Hem vist ja aquí membres d'entitats i partits polítics sabadellencs que reclamaran la posada en llibertat dels presos i la tornada dels exiliats. L'acte es calcula que acabarà d'aquí 3 quarts d'hora, cap a 3 quarts de 8, amb una actuació musical.
Moltes gràcies, Aleix. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El grup municipal del PSC demana a l'Ajuntament de Sabadell que es personi com a acusació popular en els conflictes de convivència entre veïns que acaben amb violència. Aquesta reclamació arriba després de les problemàtiques viscudes en els últims mesos en alguns barris de la ciutat, com per exemple els de Can Deu i Can Puiganer. Els socialistes també reclamen que s'incrementi el nombre d'agents policials al carrer. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. En els últims mesos a Sabadell s'han viscut dos episodis de conflictes en la convivència entre veïns que han acabat amb violència. El primer, al barri de Can Puiganer, amb una baralla entre veïns que va acabar amb un ferit de bala. L'altra va tenir lloc fa una setmana al barri de Can Deu, amb una agressió als propietaris d'un bar de la zona. Pol Gibert, primer secretari dels socialistes, demana ara al govern local que davant casos de problemàtiques com aquests que acaben amb violència, es personin com a acusació popular.
Quan hi ha un problema de convivència a la ciutat de caràcter greu en què hi ha violència, doncs hem detectat que en alguns casos els veïns no gosen denunciar, per això mateix, perquè hi ha un problema de convivència i tenen por a represàlies dintre del barri, per la qual demanem que l'Ajuntament faci de paraigua amb aquests veïns i faci de l'acusació particular traient la pressió del barri i els propis veïns en aquest conflicte.
Gibert també ha reclamat que s'incrementi el nombre d'agents de la policia municipal que hi ha als carrers de la ciutat.
Conegut que hi ha un greu dèficit de policies al carrer, tothom ho sap, i, per exemple, la policia de proximitat ha sigut molt minsa perquè no s'ha pogut desenvolupar per la manca d'efectius. No? A més, en breu, s'aplicarà la llei que permet jubilar els policies en 59 anys, amb la qual també tenem una gran pèrdua d'efectius per aquesta banda. No? Amb la qual cosa, és evident que Sabadell cal fer noves promocions de policia i cal posar la policia al nivell que es mereix una ciutat com la nostra.
Per solucionar aquesta manca de seguretat, el PSC proposa per a la propera legislatura la construcció d'una nova comissaria de la policia municipal que substitueixi la de Can Marcet.
Els clubs canàbics sabadellencs reclamen que la seva activitat estigui regulada de la mateixa manera que la resta d'entitats. Així ho ha manifestat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell el vicepresident de l'associació Estandard Club Canàbic Sabadell, Joan Reyes, després que el Tribunal Constitucional hagi declarat nula la llei catalana de regulació dels clubs canàbics aprovada al Parlament l'any passat.
A més de no disposar d'aquesta llei, hi ha molts aspectes dels clubs canàbics que depenen de les ordenances de cada municipi, com la ubicació dels locals. En el cas de Sabadell no es disposa d'ordenança pròpia i la regulació que es té en compte és la de bars i locals d'oci nocturn. Aquesta desregulació s'hi suma a la il·legalitat de la venda, cultiu i transport de marihuana, que obliga els clubs a escudar-se en el buit legal existent. Per exemple, als locals no es ven cànnabis, com ha explicat Reyes.
En el moment en què una persona accedeix a l'associació i reconeix que és consumidora, demana una previsió de cultiu, per exemple, jo crec que consumiré 30 grams al mes. D'aquests 30 grams es sumen al total del cultiu que es produirà en aquell mes i aquells 30 grams ja són propietat del soci, encara que no els hagi retirat. Llavors, en el moment en el que ve a fer la retirada, nosaltres li diem retirada i nosaltres li dispensem. No estem en cap cas venent, perquè no estem agafant un producte i fent-li una plusvàlua.
En tot cas, des dels clubs canàbics insisteixen que no és la seva activitat la que porta a un augment del consum de marihuana entre els joves, sinó una falta de pedagogia.
Hi ha un augment del consum en menors, s'hauria de creuar també amb l'augment d'altres qüestions paral·leles. Hi ha un augment de la falta de respecte a les normes, hi ha un augment de la violència domèstica dels menors cap als seus pares, hi ha un augment de certes coses que per mi el que impliquen és que ens hem equivocat amb l'educació, ens hem equivocat amb la manera en la que hem enfocat els problemes dels temps moderns que vivim.
De fet, els clubs canàbics fan un control estricte per limitar la quantitat de substància que consumeix cada soci de 3 grams al dia fins a un màxim de 60 grams mensuals. En el cas dels joves d'entre 18 i 21 anys, la limitació és de 20 grams mensuals.
3 minuts per un quart de 8, el Taulí tindrà nova sala d'hemodinàmica on podrà atendre i tractar un miler de pacients amb patologies cardíaques cada any. Les obres de construcció de les noves instal·lacions han de començar el mes que ve i suposaran un pas endavant per la unitat de cardiologia intervencionista, que des del 2007 només opera a mitja jornada perquè comparteix sala amb altres professionals. Això suposarà, doncs, arribar a un miler de pacients cada any.
En els 11 anys de funcionament de la unitat s'han fet 6.000 cateterismes, és a dir, intervencions que amb un tub introduït per una vena del pacient poden diagnosticar i tractar patologies del cor sense la necessitat d'obrir-lo. El risc pel pacient es redueix al mínim i la seva recuperació és molt més ràpida. Amb la nova sala d'hemodinàmica, els atesos es multiplicaran. Ho ha assenyalat el programa Al Matí el cardiòleg intervencionista Josep Guindo.
En principi, a Sabadell s'estima que calen hi ha uns mil pacients anuals per fer cateterismes cardíacs coronaris, no? I amb una sala nova, treballant matí i tarda, aconseguim fer aquests 1.000 casos. I el més important és que el malalt que té un infart agut de miocardi, que requereix una intervenció immediata, no li caldrà marxar fora de Sabadell per fer-s'ho. I això és vital, perquè el temps amb un infart és vida.
La nova sala també permetrà disposar a mitjà termini d'un servei d'atenció a les 24 hores del dia per als pacients amb infarts.
De seguida s'activa el codi infart, que és trucar al centre més proper que està lliure per actuar i es fa. El problema és que Sabadell no té horari de codi infart. Mm. Si hi ha un infart a hores laborables que estem aquí, ho podem fer de seguida i és molt agraït, però si no hi som, no ho podem fer-ho. Si no hi ha sala disponible, no ho podem fer-ho. Llavors el malalt s'ha d'anar a Barcelona a fer-se la intervenció.
Guindo assegura, per tant, que disposar d'una sala d'hemodinàmica tindrà un gran impacte en la població atesa al Taulí i del seu cos s'amortitzarà en poc temps.
Més notícies del dia. La campanya fa 6 anys tria un llibre, enceta la seva tercera edició.
Des de les llibreries sabadellenques veuen amb bons ulls aquesta iniciativa que pretén fomentar la lectura entre els més petits. Cecília Picún és responsable de la Libreria de la Plata.
Esta campaña apunta justamente a fomentar el espíritu, el hábito lector, pero hacerlo de una manera en que sea descubrir un mundo. Y las librerías, lo mismo que las bibliotecas, son espacios naturales de encuentro entre los niños y los libros.
Més de 78.000 infants de tota Catalunya gaudiran de la tercera edició d'aquesta campanya que s'allargarà fins al 30 de novembre.
El grup municipal de Ciutadans qualifica d'imprudent la proposta d'una zona d'oci a la bassa, tal com apunta el govern.
El portaveu Adrián Hernández qualifica la iniciativa d'ocurrència improvisada al marge dels veïns i apunta que és fruit de la descoordinació de l'executiu. A més, creu que amb la iniciativa s'incompleixen els acords del ple sobre buscar una alternativa a l'oci nocturn de la ciutat en col·laboració amb els operadors.
En cultura, l'actor sabadellenc Lluís Villanueva optarà a un premi Butaca de Teatre pel seu paper a Sopa de Pollastre a Mordi. Aquesta setmana s'han conegut els finalistes del certamen, entre els quals hi ha els vallesans Pere Arquillué i Emma Vilarassau.
Els 24 anys Premis Butaca han reconegut les obres Temps Salvatge, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya, i Sopa de Pollastre a Mordi, de la Perla 29, amb 6 estatuetes cada una. Precisament és en aquesta última on apareix Villanueva, que opta al Butaca com a millor actor de repartiment, un guardó que ja ha guanyat 3 vegades als anys 2007, 2013 i 2016. Els muntatges Les noies de Moss Bank Road i El Frankenstein de Carme Portacelli segueixen la llista dels més nominats amb 5 premis. L'actor terrassenc Pere Arquillué per Blasted i l'actriu santcugatenca Emma Vilarassau per Medea també opten a un reconeixement en la categoria d'actor i actriu teatral. La gala, que concedeix els premis del públic als muntatges teatrals de la temporada passada, se celebrarà el pròxim 26 de novembre al Teatre Auditori de Sant Cugat. Fins aleshores, qui ho vulgui pot votar els professionals i els espectacles seleccionats a través de la pàgina dels Premis Butaca.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Si els Beatles ho van fer... Nosaltres també. Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terrat Urpí farem en directe els programes musicals d'aquesta casa.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Vine a veure ràdio en directe al Terrat Urpí. Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, hi ha entrada gratuïta.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. Avui parlem de la reprovació del rei aprovada al Parlament, que serà portada al Tribunal Constitucional per part del govern espanyol.
Així ho ha anunciat la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo. El Consell de Ministres portarà la resolució divendres. La proposta dels comuns reprova Felip VI i demana l'abolició de la monarquia.
El ministre d'Exterior, Josep Borrell, demana al PP que no vagi a Brussel·les a sembrar dubtes sobre els pressupostos.
En la mateixa línia, la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, ha defensat el pla pressupostari per al 2019 que el govern ha fet arribar a Europa i assegura que conjuga la disciplina fiscal amb la política social.
El Partit Popular rebutja crear una comissió d'investigació al Congrés sobre la tesi de Pedro Sánchez.
Una iniciativa de Ciutadans. En canvi, el PP sí que ha demanat constituir la comissió al Senat, on té majoria. De moment, però, el president espanyol s'ha negat a donar explicacions tant en el Congrés com en el Senat.
I tornem a la cambra catalana perquè els vots dels diputats suspesos pel jutge Llarena sí que comptaran a la les comissions.
Serà només en cas d'empat i només serveix per Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. Així ho ha decidit la mesa del Parlament aquest matí amb els vots favorables de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, amb l'argument que cal aplicar els resultats de les eleccions.
Més enllà de la política, Descoberta Científica cobra nous escenaris en la lluita contra el VIH.
Un estudi revela factors del transplantament de cèl·lules mare que podrien erradicar el virus de l'organisme. I és que fins ara els fàrmacs no curen el VIH perquè les cèl·lules infectades que romanen en estat latent no poden ser detectades ni destruïdes pel sistema immunitari. Ara, però, 5 persones amb sida van rebre un transplantament de cèl·lules mare i el virus ha desaparegut. Els resultats obren la porta a possibles tractaments que ajudin a erradicar la sida. L'estudi ha estat codirigit per investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida Iris Caixa de Barcelona i de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid.
En l'àmbit cultural, l'escriptor i filòleg Santiago Posteguillo s'ha erigit amb el Premi Planeta 2018 amb l'obra Jo, Julia, que narra la història d'una emperadriu romana que va ascendir en un món d'homes. Ho explicava el seu autor.
Especialista en novel·la històrica i professor titular de la Universitat Jaume I, s'ha imposat als 642 originals presentats en la 67a edició del Guardó, un rècord de participació. L'escriptora i actriu Ayanta Barili, filla de Fernando Sánchez Dragó, ha quedat finalista al Guardó amb la seva primera novel·la, Un mar violeta oscuro. Els autors distingits del premi s'han donat a conèixer durant el sopar literari al Palau de Congressos de Catalunya aquest dilluns a la nit, en una gala que ha comptat amb més d'un miler de convidats. Per primera vegada no hi ha assistit cap membre del govern.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell viu el seu millor moment de la temporada. Les dues victòries consecutives també han coincidit amb la millor versió d'Arturo Rodríguez. L'actuació del davanter de Cartagena va ser crucial per sumar els 3 punts a l'Almozara. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Arturo sempre ha destacat per la seva feina fosca, però Saragossa va tenir també la recompensa del gol. El davanter del Sabadell va estar atent després d'una greu errada de la defensa de l'Ebro. Des de 30 metres, aproximadament, Arturo connectava una vaselina mil·limètrica que suposava el seu segon gol de la temporada i l'1-3 definitiu. Un premi, segons el davanter de Cartagena.
Intento siempre trabajar para el equipo. Al final el gol es una suerte que muchas veces entra y otras veces no. El año pasado, sin ir más lejos, creo que hice un buen partido y el balón se fue al palo y este año pues bien, ha ido para adentro y la verdad es que, como tú dices, para mí es un premio que creo que he trabajado bien y bueno, ya me tocaba.
Abans, en el gol de Néstor Querol, que obria el marcador, Arturo havia estat part fonamental deixant passar la pilota davant l'arribada del castellonenc. Després del partit, el tècnic Toni Saligrat també elogiava el seu treball.
Però és que aquest noi ha de veure tot el que ha fet avui i tot el que va fer la setmana passada i l'anterior. Arturo porta 3 o 4 setmanes a un nivell altíssim, altíssim. I això en un davanter al final té premi i el seu premi és el gol. I mira avui el gol que ha fet. Això és... Però això ve fruit de tot el que està fent cada dia de treball i cada partit. I m'alegro especialment per ell, perquè s'ho mereix. Ells viuen del gol i mereixia algo així.
Els jugadors del Sabadell gaudeixen avui del segon dia de descans. Demà tornen a la feina per preparar la visita del Teruel a la nova Creu Alta. Serà diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Catalina Corró llueix el casquet del Club Natació Sabadell des del passat mes de setembre. La mallorquina de 23 anys és la flamant campiona dels Jocs Mediterranis als 400 estils, la seva prova predilecta, i ve d'acumular 2 quartes posicions a la Copa del Món. Però darrere d'aquests èxits hi ha una història vital de superació.
A Corró li van detectar un tumor cerebral de 4 centímetres el 29 de març del 2017. Era la resposta a un any de marejos i epilèpsies continuades a la piscina. Són declaracions en una entrevista a l'Hotel Suís.
Jo ja porto un any dient que, bueno, que jo als meus triomfs ara no els baso amb la natació, que sí que m'agrada molt guanyar i tot, però que per mi poder arribar a nedar en aquesta competició i poder arribar a que convocassin per l'europeu després de lo que m'havia passat, pues per mi és la gran fita.
Després d'una operació de 12 hores i 50 grapes al cap, Corró va tornar a entrenar-se en menys de 6 mesos i el novembre de l'any passat ja es penjava 2 medalles de plata, els 200 i els 400 estils del Campionat d'Espanya de piscina curta. La Dinca, actual campiona estatal dels 400 estils i els 800 lliures, explica que el millor moment va ser quan va tornar a entrar a l'aigua.
Fins a aquell moment tenia com molta pressió amb mi mateixa a dins, però va ser tornar a l'aigua i com que se m'en va anar tot. i els explicava als meus companys que no ens adonem compte, perquè com que tenim tan automatitzat el de nedar, jo va arribar un moment quan no podia nedar que m'enfonsava sota de l'aigua, els mirava a nedar i la pau que sentia i el bé que estava no ho he sentit mai, i mira que porto molts anys nedant.
El pròxim repte de Corró serà el Mundial de Piscina Curta, que es disputa a la Xina de l'11 al 16 de desembre.
L'Ajuntament de Sabadell i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya han signat aquest migdia el conveni per crear un servei de suport a les entitats esportives de Sabadell i de la comarca. L'oficina estarà oberta el primer i el tercer dilluns de cada mes al Pavelló del Nord, de 9 del matí a 6 de la tarda.
I tindrà com a objectiu donar assessorament gratuït pel que fa a qüestions laborals, fiscals, jurídiques o de màrqueting, entre d'altres. El president de l'UFEC, Gerard Esteve, explica les principals preguntes que fan les entitats esportives.
Bàsicament, on tenen més inquietud és, per exemple, amb el contracte i els contractes de voluntariat, amb les contractacions que puguin haver-hi laborals, amb el que és l'adaptació de l'impost de societats, perquè sabeu que abans els clubs que no facturaven més de 100.000 euros estaven exempts de presentar-la, però després això van baixar-ho a zero i ara ho han pujat a 50.000. Per tant, hi ha molts clubs que abans no ho havien de fer i aquí va haver-hi una onada molt important.
D'altra banda, la tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Marisol Martínez, ha especificat el paper que tindrà l'Ajuntament.
Facilitar todas las instalaciones para que esa oficina presencial pueda estar. La difusión, el dar a conocer a nuestras entidades ese servicio, pero también el poder, y él lo apuntaba, ¿no? ¿Cómo podemos compaginar todos nuestros procesos de subvenciones y demás con esa oficina de asesoramiento? ¿En qué ámbito en eso? ¿Cuándo sale la subvención? ¿Qué requisitos pedimos? ¿Cómo se justifican? Esos son los pequeños elementos que a una entidad pequeña más le dificulta y que le impide competir con las grandes.
La de Sabadell serà la desena oficina de l'UFEC que presta aquest servei a Catalunya i entrarà en vigor a partir del mes de novembre.
Demà comença la ciutat eslovena de Lasco el Mundial de Tenis Taula Adaptat. Allà hi serà el director tècnic de la secció del Club Natació Sabadell, Jordi Morales. Ara bé, les primeres hores d'aquesta experiència han estat un autèntic malson.
Morales i la resta de l'expedició espanyola havien de viatjar ahir a primera hora del matí a Viena, però les condicions meteorològiques van provocar la cancel·lació del vol. Tots ells van poder ser recol·locats en els següent, que va sortir cap al migdia, això sí, amb una hora de retard. Un cop a Àustria, el combinat espanyol de tenis taula havia de pujar un autobús per fer un trajecte de 4 hores fins a Eslovènia, però les maletes no van aparèixer. Jordi Morales, el director, com diem, tècnic de la secció del club, explica el contratemps que això suposa per afrontar un esdeveniment d'aquest calibre.
L'ideal per un esportista quan va competir en un gran esdeveniment és tenir tot el que és l'entorn controlat i tot tranquil, que només s'hagi de centrar pròpiament en la competició. I, evidentment, no és el cas que no està passant nosaltres avui. Evidentment, estem complint, estem anant a fer els entrenaments, estem a l'hotel, entrenant, hem pogut entrenar, bueno, posant la roba que sigui, amb el calçat que sigui. Evidentment, el nostre cap, doncs, també està pensant en solucionar demà com competir, perquè, al final, l'equipació que portem no pot ser qualsevol samarreta, ha de ser una que porti el teu nom i les sigles de ESF.
Recordem que el Mundial Adaptat se celebra des de demà de tenis taula i fins dissabte a la localitat eslovena de Lasco.
Jornada positiva pels dos equips sabadellencs de la segona B de futbol sala. L'escola Pia va sumar el seu segon triomf consecutiu golejant el Salou, mentre que el Natació Sabadell va acabar amb la imbatibilitat del líder, el Mataró.
Els nedadors van sortir endollats des del principi i això es va traduir en gols des del primer minut. El club va acabar imposant-se per 1-6 i el seu tècnic Diego Blanco valora la importància d'aquesta victòria.
Nos esperábamos un partido mucho más difícil, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Si este equipo se pone el mono de trabajo, es muy difícil ganarle. Cualquier equipo, ya sea CCR, ya sea Manresa o ya sea cualquiera, ¿no? De hecho, lo hemos demostrado esta semana en Mataró, que tenemos un equipo que si trabaja y si pelea y si no da ni una pelota por perdida, es muy difícil batirle.
El Natació Sabadell va trencar una ratxa de dues derrotes consecutives. L'escola Pia, d'altra banda, tampoc va fallar en el seu compromís a casa contra el Salou. Tot i començar perdent, els escolapis no van tenir problemes per remuntar i acabar guanyant per un contundent 7-1. Ara mateix tots els equips porten 3 victòries en 5 jornades a segona B. Aquest cap de setmana l'escola Pia visitarà el Pallejà i el Natació Sabadell rebrà el nou líder, el Castelldefels.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per dos quarts de vuit. Acomiadem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 16 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. D'aquí una estona, aquesta crònica de la concentració que està tenint lloc a la plaça Sant Roc, amb la qual hem connectat al principi de l'informatiu per recordar el primer any de l'empresonament dels Jordis. Més coses, més informacions al minut, seguint-nos a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. A la 94.6 tornem demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.